Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
La situació de la gratuïtat del P2 de cara al curs que ve genera dubtes a l'Ajuntament i als responsables de les escoles bressol de la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tant el regidor d'Educació, Manuel Robles, com la portaveu de l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya a Sabadell, Emma de Miguel, lamenten haver conegut la mesura pels mitjans i no saber-ne més detalls.
Era la primera notícia. Sí que se sentia parlar de que s'estudiaria, sí que se sentia parlar de que es miraria la possibilitat, doncs, de contemplar els pressupostos aquesta gratuïtat, però el primer discurs que automàticament ja surti amb el tema de gratuïtat, contents, molt contents, però aquí ha faltat un full de ruta.
Des de la patronal, doncs, amb confusió i amb decepció, perquè, bueno, per sentir-nos ningunejats i enterar-nos dels plans de govern per les notícies, per televisió. És que és de la manera que ens hem enterat d'això.
Tant l'administració local com els responsables de les escoles bressol estan pendents de reunir-se amb la conselleria per saber com s'implantarà la gratuïtat del P2. Prova pilot al taulit per conèixer més a fons les necessitats de les persones amb coeficient intel·lectual límit.
Finançada per la Generalitat, pretén buscar formes per evitar les afectacions d'aquest col·lectiu, entre les quals hi ha el fracàs escolar, laboral, frustració, depressió o les addiccions. Els primers resultats arribaran l'abril del 2022.
En esports, l'atacant del Sabadell, Jacobo González, està convençut que la victòria arribarà aviat.
I de fet preveu que cada un cop aconseguida es trencarà de forma definitiva la mala ratxa. Ho ha dit en roda de premsa després de l'entrenament al Car de Sant Cugat per preparar el partit de dissabte contra el Nàstic de Tarragona.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen pràcticament idèntiques a les d'ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Connectem amb el Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat per algunes pinzellades de núvols alts que arribaran pel nord i oest del país al llarg d'aquestes properes hores. Independentment, al sector central i nord del litoral i prelitoral podrem tenir encara la presència d'alguns intervals de núvols baixos que localment poden deixar el cel mig o molt ennuvolat. Pel que fa a la temperatura, valors que seran similars o una mica més baixos que els de la jornada de dimarts durant les hores centrals del dia. De cara al dijous es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat en conjunt, tot i que sobretot durant les primeres hores del matí i també al final de la jornada tornarem a tenir la presència de núvols baixos a punts del sector central del litoral i prelitoral. Demà, a més, també creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral. Pel que fa a la temperatura, valors matinals que baixaran respecte a la jornada de dimecres, mentre que al centre de la jornada els valors de la temperatura màxima seran semblants o una mica més alts que els del dimecres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un full de ruta amb tots els detalls sobre la implantació de la gratuïtat del P2 de cara al curs que ve. Aquesta és la principal demanda del regidor d'Educació, Manuel Robles, i els propietaris de les llars d'infants sabadellenques, després de conèixer la mesura pels mitjans de comunicació. La implantació de la gratuïtat encara presenta moltes incògnites.
Per exemple, com es calcularà el cost del servei si la Generalitat assumirà el que fins ara pagaven les famílies. Així ho ha apuntat Robles al Cafè de la Ràdio.
Primer que hem de fer per parlar de gratuïtat hem de posar-nos d'acord quin és el cost. I un cop que tinguéssim clar quin és el cost de les escoles bressol, doncs llavors també podem començar a parlar de gratuïtat. Perquè no és igual la gratuïtat acadèmica que la gratuïtat de tot el servei. Quan parlem de gratuïtat s'ha tingut en compte també el tema de manteniments, el tema de subministraments, el cost que t'ha afegit el funcionament d'una escola bressol, o només estem parlant del que el cost que té un alumne ser atès per un monitor o monitora, no ho sé.
La responsable de l'escola Bressol Colorins i portaveu de l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya a Sabadell, Emma de Miguel, per la seva banda, reclama que es tingui en compte els equipaments privats per assumir l'augment de la demanda de places que arribarà amb la implantació de la gratuïtat.
Estem d'acord amb que hi hagi gratuïtat en el P2 o inclús en el cicle 0-3, però com ja fa temps i anys que venim demanant, doncs, una subvenció universal que es donin ajudes a les famílies directament, no es demana ajudes a les escoles, sinó a les famílies que ho necessitin o que considerin, però que com sempre, doncs les famílies puguin també escollir una mica quina educació volen i, per tant, doncs poder escollir quina escola van i si no hi ha places disponibles a la pública, aprofitar la xarxa educativa privada que té Catalunya, que hi ha places lliures.
Tant Robles com de Miguel estan pendents d'una reunió amb la Conselleria d'Interior per conèixer més detalls de la mesura.
Encara en educació, l'artista i dissenyadora tèxtil Clara Sullà ha estat l'encarregada d'impartir la lliçó inaugural del curs 2021-2022 de l'Escola Illa aquest migdia a l'auditori del carrer Lassi. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'acte serveix per motivar l'alumnat per accedir a la professió. Els cicles formatius tenen un bon índex d'ocupació, ja que el mercat està demanant aquests perfils. Agustí Hurtado, director del centre, explica el programa al matí que intenten motivar els estudiants al màxim.
Busquem, no?, la manera de motivar-los al màxim i que quan acabin el seu recorregut formatiu pues tinguin les eines suficients com per ja començar a dedicar-se professionalment a el que han triat o també continuar formant-se i enriquint el que ha de ser la seva professió.
Les 120 places per estudiar els tres cicles de l'escola, d'indumentària, gràfica, publicitària i il·lustració, s'han omplert, ampliant ràdios i tot, i encara s'ha quedat gent fora. Hurtado diu que l'èxit també té la seva part negativa i es nota en els moviments dels fons d'inversió.
Els fons d'inversió ara ja no inverteixen en comprar edificis i pisos, sinó que estan invertint en comprar centres educatius precisament per impartir formació professional privada. Però bueno, formació professional perquè veuen allà un mercat, un nicho, no?, que es diu de negoci, no? Bueno, però jo dic que es posin de moda aquestes coses, a vegades morir d'èxit tampoc és la millor opció.
En aquest any acadèmic encara queda alguna matrícula disponible als tallers d'art. Es pretén que sigui el curs del retorn a la normalitat. Per això el lema escollit és el prefix RE. En definitiva, un curs per retornar, recuperar, republicar, recordar, recol·locar o redescobrir.
El Taulí té en marxa una prova pilot per descobrir les necessitats de les persones amb coeficient intel·lectual límit, que representen el 3% de la població. L'objectiu de l'anomenat projecte FIL, Funcionament Intel·lectual Límit, és acabar oferint una atenció personalitzada i poder-se anticipar alguns problemes que presenta el col·lectiu.
La iniciativa, realitzada també al Trueta de Girona, neix de les demandes de l'associació Naviu, de famílies amb infants i joves amb el coeficient límit, després de comprovar que no hi ha serveis o ajudes per a aquest col·lectiu. Així ho ha destacat la responsable de la prova pilota al Taulí, la treballadora social Marina Banyó.
No estan reconegudes a nivell social com a necessitats d'una atenció especial ni en el camp de l'educació, ni en el camp de la salut, ni en el camp social. Llavors, aquestes persones per què tenen dificultats de continuar? Perquè estan en els circuits generals. Llavors, no hi ha programes que siguin específics per a ells, però ni en l'acadèmia, ni en el de salut.
Ara mateix el projecte s'està implantant en escoles sabadellenques per detectar-hi persones d'aquests col·lectius. Banyó té clar quin podria ser el protocol d'actuació davant d'un cas d'aquest tipus.
Potser ens haurem de reunir l'escola, el professor, l'EAP, el psiquiatre, el psicòleg. Ens haurem d'intentar coordinar entre tots els serveis per poder fer un pla d'atenció individual específic per a aquest infant.
Des del Taulí s'espera que de cara a l'abril del 2022 ja hi haurà els primers resultats del projecte FIL finançat per la Generalitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona temps a la Fiscalia fins demà al matí perquè es pronunciï sobre el passaport Covid a l'oci nocturn. Un cop es conegui el dictamen, el Tribunal, que ha rebut la petició de la Generalitat aquest matí, s'hi pronunciarà. L'objectiu és que la qüestió es pugui resoldre aquest mateix dijous, ja que a la mitjanit de divendres hauria d'entrar en vigor.
Una reobertura de l'oci nocturn amb aforaments del 70%, l'ús obligatori de la mascareta en tot moment i sense possibilitat de ballar a la pista. La represa d'aquesta activitat arriba després de mesos en què s'han accentuat els botellons de la via pública i en un moment amb la pandèmia de baixada. Tot i això, aquest dimecres, alguns dels indicadors han empitjorat a la ciutat. És el cas del risc de rebrot, que puja als 30 punts, i la velocitat de contagi, que torna a superar l'1 i ara se situa a l'1,11. En canvi, la incidència a 14 dies ha retrocedit lleugerament als 27 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa a la vacunació contra la Covid-19, continua augmentant, tot i que a un ritme més lent. A Sabadell hi ha 163.834 persones amb la pauta completa. A partir del 25 d'octubre, però, la xifra tornarà a créixer gràcies a l'administració d'una tercera dosi del vaccí a les persones més grans de 70 anys que hagin rebut la segona vacuna fa més de 6 mesos. La Comissió de Salut Pública ho ha acordat en les últimes hores.
Sabadell Viatgera impulsa un programa de vacances per la gent gran a partir de l'any que ve. Les 26 agències que formen part de l'entitat oferiran viatges per als més grans de 60 anys a preus competitius. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. D'aquesta manera volen competir amb el servei municipal que aquesta setmana ha anunciat el govern local i que també oferirà vacances per a la gent gran. Des de Sabadell Viatgera consideren que els poden fer competència deslleial i defensen els avantatges de confiar en les agències locals. Rafa Martín és membre de l'entitat.
Nosaltres estem, de fet, treballant amb això, que hi ha uns preus molt competitius, però és que jo crec que hem de parlar d'alguna cosa més. Hi ha la seguretat de tenir una informació de primera mà, hi ha la seguretat també de que hi ha uns professionals darrere, i sobretot que nosaltres, com sabem, com és molt marcat, evidentment seran tan o més competitius que qualsevol altra oferta que hi hagi, sigui de l'administració pública o sigui d'on sigui.
Des de Sabadell Viatgera lamenten que l'Ajuntament hagi tirat endavant el programa de vacances per a gent gran sense comptar amb ells. D'altra banda, també han anunciat que el pròxim 16 d'octubre celebraran la Rambla del Turisme a la plaça Doctor Robert. Una bona oportunitat per informar-se d'aquesta oferta viatgera per als majors de 60 anys que començaran a posar al mercat a partir del 2022.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La Policia Nacional ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se en cases de cites a Sabadell i altres poblacions de la demarcació de Barcelona. L'operació que es va portar a terme fa una setmana també ha permès desmantellar el grup criminal que les forçava a fer-ho. Els agents han arrestat els 14 integrants de la banda, dos dels quals ja han ingressat a la presó per ordre del jutge.
Bona tarda, Karen. Després de mesos d'investigació, la Policia Nacional va fer 8 registres la setmana passada, tal com us explicava Ràdio Sabadell, amb prostíbuls que controlava el grup criminal. 4 dels escorcolls es van fer a Sabadell, en habitatges del centre i al barri de Gràcia, en la resta a Ullastrell, Sant Andreu de la Barca i Barcelona. En ells, els agents van intervenir petites quantitats de droga, diverses armes de foc i 282.000 euros en metàl·lic. L'operació, a més, ha permès alliberar 25 dones que eren obligades a prostituir-se. Segons ha explicat el cos policial en un comunicat, les víctimes eren forçades a treballar 24 hores sense descans i eren vigilades amb càmeres de videovigilància. A més, els feien vendre drogues als clients per fer créixer els beneficis de la seva activitat il·lícita. Per aquesta raó, els 14 detinguts estan acusats dels delictes de tracte d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, prostitució coactiva, tràfic de substàncies estupefaents, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal.
La vaga a Banc Sabadell d'avui ha tancat entre el 80% i el 100% de les oficines, segons la mida del territori. Així ho han assegurat des del sindicat Comissions Obreres.
Un miler de treballadors del BS s'han concentrat davant la seu de l'entitat a Barcelona en la primera jornada de vaga convocada contra l'expedient de regulació d'ocupació que ha plantejat l'empresa. Núria Lobó, secretària general de Polítiques Sindicals del sector financer de Comissions, explica que la direcció vol treure treballadors d'oficines on no hi ha majors de 50 anys.
En ciertos territorios donde el perfil de la plantilla es de gente joven, no van a poder salir vía prejubilaciones, no van a poder optar a una salida en unas condiciones económicas aceptables para poder seguir viviendo, y obviamente ante el hecho de que no soliciten voluntariamente la adscripción al ERE, el banco forzosamente les haga marcharse.
La forçositat i la mobilitat geogràfica no havien aparegut en les reunions anteriors. Comissions calcula que la vaga d'avui està tenint un tancament d'oficina oficines com a mínim del 80%. Als territoris més petits frega el 100%. Divendres, si no canvia res, segon dia de vaga contra el pla que el sindicat qualifica de salvatge.
Hoy nos estamos manifestando en contra del ERE salvaje que quiere hacer Banco Sabadell a nivel de España. Por el que quiere despedir cerca de 1.700 personas y en unas condiciones inasumibles por parte de Comisiones Obreras y además donde quiere meter la forzosidad en las salidas.
Els treballadors tampoc descarten noves mobilitzacions. La mesa negociadora està prevista fins al dia 15 d'octubre.
Avui també és notícia.
És el Cultura Fest, el festival de música que s'havia de celebrar aquest cap de setmana.
El cap de cartell eren els Flashy Ice Cream, un dels més reconeguts de la música urbana catalana. El festival havia de començar aquest divendres i allargar-se fins diumenge, reivindicant grups joves i locals. Demà, els responsables de l'esdeveniment explicaran els motius de la cancel·lació amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. També indicaran com continuarà el projecte a partir d'ara.
Incidents a la UAB entre membres de l'Associació Espanyolista S'ha Acabat i col·lectius antifeixistes.
Un centenar de persones del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han irromput aquest matí al punt d'informació de S'ha Acabat, que s'estava ubicant a la plaça cívica de l'Autònoma. Els joves han increpat els membres de l'entitat i han destrossat la seva carpa. La plataforma espanyolista ha denunciat per xarxes la poca implicació del rectorat per mantenir la seguretat de l'acte.
Joventuts Musicals presenta els primers concerts de la temporada de cambra, una programació clàssica però que cada cop mira més al futur i les noves composicions que enguany serà bicèfala entre el principal i el saló, on precisament s'hi estrenarà una peça de nova creació.
Rachmaninoff, Piazzolla, Tolrà, Schumann, Telemann, Ravel, Tchaikovsky, Debussy, Albéniz o Chick Corea. Aquests són alguns dels noms que formen els repertoris dels primers 6 concerts de cambra de Sabadell. I obrirà foc el pròxim divendres, dia 15, el sabadellenc Josep Colomer, acompanyat de Dani Espasa, amb Off the Record. També, al novembre, es presentarà Sid Quartet, amb Quartet per fi dels temps, amb la música de Debussy, Glass i Messi Anen. Una arrencada que no serà completa fins al desembre amb el ja conegut trio Ludwig, que sumarà forces de la pianista Ho Sun Lin, per repassar els paratges emocionals de Tchaikovsky i Rachmaninoff. Per Carles de la Rosa, regidor de Cultura, es tracta d'una programació de nivell.
Una temporada que gràcies a la constància d'aquesta entitat i el recolzament institucional que venim fent des de fa ja forces anys, podem dir que ja ha assolit una plena maduresa, que inclús, com suposo que ja recordeu, en un ple de no fa gaires plens enrere, vam fer un canvi i ja hem aconseguit que l'entitat passi a tenir nominativa, perquè no tenia sentit que anéssim per concurrència, perquè era evident que ja s'havia situat completament que la temporada de cambra de Sabadell ens la proporciona Joventuts Musicals, per tant era clar que s'havia de consolidar d'alguna manera, i això va ser una declaració d'intencions molt clara per nostra. No?
Una temporada en què torna a programar música al Saló del Principal en un altre format, com explica Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals.
La música al Saló també està pensada una mica en poder facilitar que la gent jove tingui la seva primera plataforma. Tot i que en la música en la temporada de cambra intervenen molts joves, però potser estan més consolidats que no pas en la música en el saló. La música al saló venen les persones que potser han tingut ja els premis més recents, tot i que els que venen a la temporada de cambra, molts d'ells també han sigut premiats.
L'espai del Saló acollirà la proposta de Cat Klesmer Trio en un viatge musical per tot el món, abans del concert de flauta travessera de la jove Marta Torres, amb The Magical Flute. I per últim, al desembre, per curs, presentarà Atropos, amb l'estrena mundial de la peça de la compositora argentina Rocío Cano Baliño. Les entrades valdran 5 euros i els dies de concert són dimecres a 7:45.
Jordi Bosch i Jordi Boixadera es portaran les veus de Joan Oliver, Pere IV i Miquel Martí Pol al teatre. La idea va sortir de l'editor del volum que recollia la seva correspondència i amb la música de Xavier Bosch.
El que va començar com una lectura pública de llibre el mes de maig a Roda de Ter ens arribarà en format dramatúrgic amb les veus de Bosch i Boixaderes. Roger Canadell, editor del llibre Et devia una carta, en declaracions al Cafè de la Ràdio, explica què és el que podrà veure l'espectador.
Amb aquest format més així divulgatiu trobaran precisament unes introduccions a una tria de cartes, en aquest cas, que seran llegides Jordi Bosch, les de Miquel Martí i Pol, i Jordi Boixaderes, les de Joan Oliver. A més, sí que, lògicament, aquí el que hi ha és no hi ha una caracterització, però sí que hi ha un mínim d'escenificació, un mínim d'escenografia, en la qual s'incorpora també aquí un guitarrista, que és Xavier Bosch.
Una obra que va sortir primer en format físic, de llibre, i que per Canadell és apta per a neòfits de l'obra de Pere Quari de Miquel Martí Pol, però també per als lectors més experimentats.
És a dir, que les cartes ens ajuden a entendre molt millor les obres que posteriorment van escriure. I això és molt interessant, perquè aporten un plus, en el sentit que les cartes, per aquells que no són coneixedors ni de l'obra ni de la vida de Miquel Martí Pol i Joan Oliver, són una porta d'entrada per conèixer-los, però per aquells qui han llegit l'obra de Miquel Martí Pol i Joan Oliver, no els deixa indiferents, perquè ens fa retornar a l'obra amb una informació que abans no teníem.
Que es podrà veure a Sabadell aquest vespre a 9:15 a l'Espai Foc de la Via Massaguer, però ja no queden entrades.
Fora de Sabadell i la comarca.
El govern fa marxa enrere i no caldrà un tercer idioma per obtenir el títol universitari.
Tenir el nivell B d'una llengua estrangera ja no serà necessari per graduar-se. Ara seran les pròpies universitats les que avaluïn el nivell dels estudiants i decidiran, a partir dels seus criteris de normativa interna, si tenen un coneixement ampli d'idioma en qüestió. No obstant, aquesta modificació haurà de ser ratificada pel Parlament.
Pedro Sánchez anuncia un bo cultural de 400 euros pels joves de 18 anys.
Després d'informar ahir d'un ajut de 250 als joves per pagar un lloguer, el president del govern espanyol ha assegurat que les persones que compleixin 18 anys podran gaudir d'uns ingressos per la compra de llibres o entrades pel teatre, cinema o concerts. L'objectiu d'aquesta mesura és apropar el jovent a la lectura i fomentar el consum d'activitats artístiques i culturals.
Esports.
Com va avançar ahir Ràdio Sabadell, el Nàstic Sabadell d'aquest dissabte s'endarrerirà 2 hores. Per raons televisives, amb Esport 3 oferint també l'Atlético Barça de la Lliga Iberdrola femenina, el xiulet inicial al nou estadi passarà de les 5 a les 7 de la tarda. Bona tarda, Oriol Ferran.
Bona tarda, Karen. Com dius, el centre d'esports ha confirmat aquest matí que el partit contra el Nàstic es jugarà 2 hores més tard del previst. Fins aquest matí no hi havia la confirmació oficial per part de la federació, però els dos clubs en tenien constància i des del Sabadell ja n'informaven ahir els aficionats que compraven les entrades per aquest desplaçament. Un partit que se'l podria perdre un exarlequinat, Edgar Hernández. El davanter cabanenc del Nàstic pateix un esguinç de genoll de grau 1 i és seriós dubte, tot i que encara no està descartat del tot.
Un Edgar que du 2 gols aquesta temporada, el mateix balanç ofensiu que tot el Sabadell. El club segueixen donant-li voltes a aquest dèficit productiu en atac abans de la visita a Tarragona.
Avui, de fet, la roda de premsa de Jacobo González s'ha endarrerit 1 hora perquè el tècnic Antonio Hidalgo ha estat fent sessió de vídeo únicament amb els homes d'atac. L'ex del Tenerife ha fet autocrítica de la seva aportació durant les primeres jornades.
A ver, sinceramente no estoy contento con mi rendimiento. Creo que puedo dar mucho más. A mí se me trajo aquí para, pues lo que te decía antes, hacer goles, hacer daño en la última zona. A lo mejor no es hacer goles, pero bueno, es generar ocasiones y creo que no lo estoy haciendo. Tampoco estoy descontento porque creo que, bueno, he tenido buenas jornadas, he tenido otras jornadas que no han sido tan buenas, pero creo que tanto yo como todos podemos dar un poquito más. És algo que lo tengo muy claro.
Jacobo també ha donat la seva opinió dels càntics que es van escoltar divendres passat a la nova Creu Alta i ha destacat que tota la plantilla recolza Hidalgo.
No es tanto pedir perdón, porque no creo que tengamos que pedir perdón, porque como te digo, el equipo creo que está jugando bien. A lo mejor es más, bueno, pues que agradecemos que ellos estén empujándonos y que nosotros no estamos dando todo lo que debemos. Es verdad que, bueno, se escucharon pitos, como dices, se pide la cabeza del entrenador. Nosotros estamos muy del lado del entrenador. Esas cosas, por ejemplo, creo que en el vestuario tampoco gustan, no ayudan. Lo que necesitamos es, pues eso, que la afición esté con nosotros, que nos apoye, que nos empuje.
L'equip s'ha exercitat durant el matí al CAR de Sant Cugat i demà ho tornarà a fer per seguir preparant aquest Nàstic Sabadell que, insistim, s'acabarà disputant dissabte a les 7 de la tarda al nou estadi.
La segona catalana de futbol està en marxa des d'aquest dissabte passat amb resultats ben diferents pels equips sabadellencs representants a la categoria.
Així és, l'únic equip dels 4 representants sabadellencs que va aconseguir la victòria va ser el Tibidabo Torre-Romeu, que va guanyar 1-2 al camp del Berga. Tot i començar perdent, els blanquivermells van saber sobreposar-se i aconseguir finalment la victòria. Moisés Camproví, golejador del Tibidabo, lamentava el mal inici de partit.
Claro, 1-0 abajo y viniendo de años anteriores, pues bueno, la verdad es que el equipo se supo sobreponer, como se dice, y estuvimos bien. Tuvimos los 10 primeros minutos que entramos así un poquito fríos, por así decirlo, pero luego la verdad es que en dos jugadas a balón parado, metimos los dos goles antes de la primera parte.
L'altre equip que va ser capaç de puntuar la primera jornada va ser el recent ascendit Can Rull, que va empatar a 1 a casa contra la Unió Esportiva Vià. Els de José García van avançar-se al marcador, però els visitants van marcar el gol de l'empat pocs minuts després. El tècnic Arlequinat assegurava que el gol rival els va perjudicar massa.
Sí, és una mica psicològic, no?, que fas un gol, només inicia la segona part i als 5 minuts o així pues, fan el gol i... Bueno, la qüestió era aguantar una mica aquest de 15 minuts, que l'equip ja... I, bueno, la veritat que ve i, bueno, la veritat que estic content.
Els dos altres representants sabadellencs a segona catalana, el Centre d'Esports B i la Unió Esportiva Sabadellenca, no van poder aconseguir puntuar. Els arlequinats van perdre 1-0 contra el Joanenc, mentre que la sabadellenca va caure de manera clara contra el Turó de la Peira per 3-0.
Aquesta tarda, a 6:15, ha tingut lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament la rebuda institucional als esportistes que van participar a l'estiu als Jocs Paralímpics i Paralímpics de Tòquio. Anem fins allà, Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, encara aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell, on fa uns minuts ha finalitzat aquesta rebuda institucional als molts esportistes sabadellencs i també del Club Natació Sabadell que van participar als Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio. De fet, les úniques absències avui aquí al Saló de Plens han estat les de la waterpolista Maika García i la del jugador d'handbol Aleix Gómez, que està concentrat amb el Barça jugant la Superglob d'aquest esport. Per tant, nombrosa representació, com dèiem, al costat de l'alcaldessa Marta Farrés i de la regidora d'esports Laura Reyes, hi havia el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, totes les waterpolistes de l'Astralpool Natació Sabadell que van participar, com dèiem, als Jocs, també Òscar Trigo, el seleccionador, ex-seleccionador ja espanyol de bàsquet en cadira de rodes, el nedador paralímpic Òscar Salguero, també el jugador de waterpolo terrassenc Bernat Sanahuja, jugador de l'Astralpool, que per cert juga aquest vespre contra l'Atlètic Barceloneta, i la nedadora barcelonina Marina García.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell debuta aquest vespre a la divisió d'honor masculina. L'equip de Quim Colet visita la piscina de Sant Sebastià per enfrontar-se a l'Atlètic Barceloneta, un any més el principal candidat al títol.
Un duel que arriba a cavall entre la primera fase de grups de l'Eurocup, disputada el cap de setmana passat, i la segona fase que arrenca aquest divendres. Bernat Sanahuja, un dels golejadors de l'equip, reconeix que el partit d'avui, tot i el favoritisme mariner, servirà de rodatge pensant en Europa.
Barceloneta és igual quan te'l trobis, que saps que t'ho ficaran molt difícil, per no dir que és impossible, tots els partits. I a la Lliga regular jo crec que és una mica igual quan te'l trobis, perquè tots els partits puntuen. Que trobar-te'l aquí també entre fases també ens servirà, jo crec, que per millorar com a equip, ja que ens haurem de sacrificar molt i esforçar per poder fer un bon partit contra ells, i jo crec que ens servirà molt per la segona fase.
A 9:15 arrencarà aquest Atlètic Barceloneta Astralpool Sabadell. El club, per cert, ja coneix els horaris de la segona fase de l'Eurocup. Demà mateix viatjarà a Hongria i divendres a 9:15 del vespre debutarà contra l'Ortigia italià. Dissabte a les 6 de la tarda jugarà contra l'anfitrió, el Bassas de Budapest. I diumenge a 9:45 del matí claurà la lligueta contra el Cibernik croat.
L'equip femení del carrer Boccaccio va estrenar el caseller de victòries aquest cap de setmana contra el Gavà i escala fins a la 8a posició.
Les de Carol Carmona van guanyar 32-28 a les del Baix Llobregat i van aconseguir així la primera victòria a la divisió d'honor plata d'handbol. Aquest dissabte, les verd i blanques visitaran la Roca, que també es troba amb 2 punts a la classificació. Paula Martín, màxima anotadora graciencà, tornarà al seu pavelló la temporada passada.
És un partit, primer de tot, que és important, perquè volem seguir amb aquest camí de sumar punts i descendir a la posició a la taula. Però és un partit important perquè a mi personalment no m'agrada perdre les caniques. I contra les companyes encara menys, perquè sempre hi ha el pic aquest de «ai, si no haguessis marxat, haguessis guanyat». Doncs tinc moltes ganes de jugar, moltes ganes de veure la gent amb la que havia compartit pista. I res a veure, esperem que sigui un partit xulo.
El partit contra la Roca serà el dissabte a les 6 de la tarda.
I el copilot sabadellenc Sergi Giral va aconseguir la segona posició en el Rally Costa Brava aquest passat cap de setmana.
Sergi Giral i el seu company Juan Pedro García van utilitzar un Auto Bianchi A112 Abarth, amb el qual van liderar els dos primers dies del Rally Costa Brava de cotxes clàssics. Tot i això, van deixar escapar la primera posició en l'últim dia de competició.
Dos primers dies vam estar al davant, i l'últim dia, ser una etapa menys complicada que altres vegades, va ser el que ens va fer perdre una miqueta el feeling, no? Nosaltres som un equip que ens va a la marxa, necessitem trams complicats, necessitem molta navegació i que les mitges siguin una miqueta altes, i allà és on marquem les diferències, no? Però bueno, Costa Brava és el Costa Brava i l'any que ve tornarem.
Ara Sergi Giralt prepara ja, junt amb Xavi Pinya, per presentar-se al Dakar Clàssics, que es disputarà del 2 al 14 de gener de 2022.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 6 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.